Fenòmens Natural, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Bona tarda. Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona, especialitzat en programació de ciència. La taula de so la duu Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net, a iVoox, sabeu que du dues os, i a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Comencem? Fa poc més d'una dècada que la vespa velutina o vespa asiàtica és present en els ecosistemes d'Europa Occidental. Originària del sud-est asiàtic, aquesta espècie invasora va arribar a Europa a començament dels anys 2000, probablement a través de mercaderies importades que van arribar a França, i des d'aleshores s'ha estès ràpidament. A Catalunya es van detectar els primers exemplars cap al 2012 i avui és present a bona part del territori, especialment a les comarques de la façana nord. La velutina és un mal de cap, no només perquè competeix amb altres insectes autòctons, sinó perquè té un impacte molt directe sobre les abelles de la mel, de les quals s'alimenta, i això afecta tant la producció de mel com la pol·linització. A més, els seus nius poden representar un risc per a les persones si es troben en zones urbanes o properes a habitatges. Davant d'aquesta invasió, els experts insisteixen que cal actuar de manera coordinada. I perquè ens expliqui com està la situació i què s'hi pot fer, ens acompanya Xavier Monill. Hola, Xavier.
Molt bona tarda.
Xavier Monill és biòleg i desenvolupa projectes de conservació ambiental a l'Associació d'Estudi de la Mediterrània, Bufa el Vent. Ell és també professor associat al Departament de Biologia Animal i Vegetal i Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, és apicultor. El darrer any ha dirigit un projecte de ciència ciutadana a Collserola per controlar de manera integrada la plaga de vespa velutina, liderat des de la comunitat La Drecera Sarrià-Vallvidrera. Xavier, comencem explicant què és exactament la vespa velutina i com va arribar a casa.
La vespa asiàtica, la vespa velutina, és una espècie que en diem invasora, és una espècie que no és autòctona d'aquí, ha vingut de lluny, ha trobat unes condicions idònies, s'ha desenvolupat i ha desplaçat altres espècies o està amenaçant altres espècies que hi havia a l'entorn. En el cas de la vespa asiàtica, no només és una problemàtica que afecta a altres espècies, com pot ser l'abella de la mel, que és una de les més vistoses, també afecta a altres pol·linitzadors i altres insectes, i també té una afectació sobre la societat, perquè els seus nius suposen un risc per les persones.
És una vespa que està descrita com molt agressiva, molt voraç i a més molt perseguidora d'altres insectes, no?
Sí i no. Això també són mites que cal desmuntar i posar tot en la justa mesura. La vespa asiàtica, quan nosaltres veiem una vespa asiàtica, un individu volant, és bastant tontorrona. És una espècie que ella va molt a la seva. És molt més agressiva una vespa autòctona, una vespa d'olla, aquestes que ens venen a molestar quan fem una barbacoa, o aquestes són més, molesten més i piquen més. La vespa asiàtica amb això és bastant, no diré dòcil, perquè si la trepitgem, si ens hi sentem a sobre, però si se sent molestada, marxa. El problema de la vespa asiàtica, entenent-lo com a risc per a les persones, són els nius. La vespa asiàtica defensa molt agressivament els seus nius. I quan nota els seus nius amenaçats, com els dibuixos animats, s'avisen unes a les altres i surten totes a defensar el niu. I com que són tan grosses, la picada és important, i com que els nius acaben tenint un tamany molt gran, en surten moltes, aquí és on entra el risc per a les persones. No cal que ens estressem si veiem una vespa asiàtica, és una espècie que ha vingut per quedar-se i hem d'aprendre a conviure amb ella. Però el que sí que cal és entendre els nius com una cosa de risc, un factor de risc on no ens hi podem acostar, on no podem fer soroll estrident, on no podem fer vibracions, on no podem tirar un pilotasso en un arbre que hi ha un niu perquè se'ns enfadarà. De vegades sí que és veritat que hi ha nius que conviuen relativament pacíficament allà a l'entorn on viuen amb les persones. persones, perquè les persones ni s'havien donat compte i perquè el niu mai s'ha sentit amenaçat. El moment en què t'acostes una mica més, el moment en què hi ha una vespa que, pel que sigui, avisa les altres, en aquest és el moment on entra el risc per les...
I això és el que podria haver passat a Galícia, que sí, hi va haver fa un parell de mesos persones mort.
Sí. A Galícia aquest any, una altra vegada, hi ha hagut persones mortes. Persones mortes per vespa asiàtica, aquestes no són les... Els nius, ara a final d'any, hi ha el que anomenem el niu secundari, és el tercer niu dins de la fase anual de la vespa. Són nius molt grossos, són nius que estan destinats a produir molta quantitat d'individus per generar moltes reines a final d'any i s'amaguen a llocs inversemblants. Normalment estem acostumats a veure'ls a dalt dels arbres, com aquelles boles de Nadal estranyes, però de vegades no estan a dalt dels arbres, de vegades estan entre les fulles d'una pomera, entre un esbarzer que s'ha de desbrossar, amb un forat al terra, sota un extraplom, al sostre d'una casa, poden estar a molts llocs. El cas de Galícia, malauradament, sí, són gent que devien entrar en contacte amb un niu, el niu va respondre agressivament, van defensar el niu perquè elles estan programades per fer això i persones van morir. Havia passat abans i incidents n'han passat molts a la cornisa cantàbrica, perquè la tenen molt, amb una abundància molt més alta que la que tenim aquí, perquè les condicions allà són més propenses, però també han passat incidents a Catalunya, perquè és fàcil interactuar amb un esbrossant un marge, talant un arbre a guilleries, retirant un niu, fins i tot... És fàcil, doncs, amb el pati d'una escola. Hi han hagut... No cal que ens fixem sempre en lo dolent, perquè després sembla que sigui que ve el llop i no.
Sí.
Només cal que aprenem, com a societat, quines consignes hem de seguir per conviure i no entrar...
I quines són aquestes consignes?
Doncs, bàsicament, una és, a nivell com a persona individual, estar alerta de si veiem un niu de vespa asiàtica. Si veiem un niu de vespa asiàtica, el que hem de fer és no acostar-nos. I un cop... ja l'hem identificat i ja sabem que no ens hem d'acostar, igual que si trobéssim un niu d'abelles natural.
Vull dir, o de vespes,
no ens acostem. Ja ho tenim, això. I després avisar algú que ens pugui venir a retirar aquest niu. Retirar un niu no és una cosa que s'ho pot fer un mateix, perquè s'ha d'anar amb un equipament especial.
No s'hi val l'equip d'apicultor normal.
No. Les vespes asiàtiques travessen l'equip d'apicultor i la gent que es dedica a retirar nius porten un traje molt més gruixut, que evita això, evita ser atacat. Bueno, quan retires el niu, moltes vegades tu mateix ja actives la senyal d'alarma i t'ataquen a tu mateix. Per tant, has d'anar molt i molt ben protegit, uns guants molt més gruixuts, unes botes, no s'hi val anar equipat lleugerament.
Però s'ha de buscar un expert. I on es troba aquest expert? D'administració, potser?
Ara mateix, això és una normativa que va canviant, però actualment els responsables de retirar un niu, sí, si és un espai públic és l'administració pública, si és un espai privat és el titular de l'espai privat. I com que no ens el podem retirar nosaltres mateixos, ni l'administració tampoc sap com fer-ho, hi ha empreses de control de plagues que són les empreses encarregades i responsables de retirar les asiàtiques o de controlar qualsevol plaga que ens hagués afectat. Sí que és veritat també que actualment des del sector de l'apicultura s'està treballant amb un pla de xoc amb el Departament d'Agricultura i amb el de Territori per temes de gestió de la vespa asiàtica i el sector ramader que representa l'apicum. Però a nivell d'usuari, a nivell de societat, si tenim un niu que ens ha aparegut al dia de casa, som el responsable de retirar-lo, i si aquest niu està al pati escola, en un parc municipal, en un carrer, és l'administració pública perquè és el titular.
La vespa asiàtica, quin cicle fa?
La vespa asiàtica té un cicle molt peculiar, molt peculiar. Comença a inici d'any, cap al febrer, posem, que hi ha una reina que ha hivernat i es desperta. Sí? És un individu sol, una reina que comença a construir un petit niu en una zona molt poc elevada que no és més gros que una copa de vi capgirada. Se'n diuen nius embrionaris. Sí? I aquesta reina fa totes les feines. Construeix el niu, aquest petit niu, construeix unes cèl·lules on hi posa uns ous, que hi haurà entre 6 i 12 cel·les d'aquestes, i a més de construir el niu, a més de pondre els ous, doncs ha d'anar a buscar menjar per alimentar les larves que sortiran d'aquests ous.
I el material per fer el niu també, que és paper?
El material per fer el niu és cel·lulosa que va barrejant amb aigua. I són com el tacte, és com un cartró molt, molt dèbil. Sí? Quan la reina ha fet ja aquesta primera
camada,
generació...
Sí.
la reina segueix treballant i fan créixer una miqueta més el niu. Aquest niu al final acaba adoptant el tamany d'una pilota de handball i els anomenem nius primaris. Són nius embrionaris que han crescut, que estan encara arran de terra, a nivell d'apicultors, de vegades te'l trobes a sota d'una caixa d'abelles, però a nivell de societat ens el podem trobar en l'extraplom d'una casa, amb una barbacana, amb un jardí que tenim unes fustes allò mig deixades allà amb un raconet, en una zona tranquil·la. I fan aquest niu embrionari. Aquest niu passa d'unes 12 obreres que havíem dit que tenia a una població d'unes 300 vesp. Això arriba fins a finals de maig. Finals de maig, aquests nius ja estan ben desenvolupats, fins de juny, i diuen, nois, aquí hem de créixer i hem de reproduir-nos. I per reproduir-se, el que fa és generen l'últim niu, el niu secundari. És a dir, el niu embrionari és el primer, el niu primari és el segon, i el niu secundari és el tercer. Què és aquests nius que fan a dalt dels arbres? Això comencen, depèn de l'any, a mitjans de juny, i busquen un arbre i van construint aquest niu. I quan ja han construït una base prou grossa, totes les vespes que hi havia al niu primari es traslladen en el niu secundari. En el niu primari, quan ja està ben establert, la reina deixa de volar. A finals de maig, la reina ja no surt mai més del niu perquè ja té prou de cort perquè l'alimentin, li portin tots els recursos que li fa falta.
Però sí que farà aquest vol per passar al niu secundari.
Fa el vol fins al niu secundari. Fan aquests, això, durant l'estiu comencen a construir, entre mitjans de juny i tot al llarg de l'estiu comencen a construir aquests nius per, a partir del setembre, tenir els nius aquests molt ben desenvolupats. De fet, el niu secundari podríem entendre'l com l'òrgan reproductor d'aquest individu, que l'individu és la colònia, perquè és l'estructura que genera per reproduir-se. I aquest niu està destinat a fer moltes reines i molts mascles. Durant setembre, octubre, de vegades fins i tot novembre, però depèn l'any, setembre, octubre, les noves reines verges que ha generat aquest niu fan uns vols nupcials, busquen els mascles, es fecunden i inicialment tornen al niu, però comencen a dispersar-se, comencen a buscar un racó per passar l'hivern hivernant. Ara mateix, ara trobem reines que ja s'han fecundat, que estan volant, que estan buscant una mica de sucres per engreixar-se, per passar l'hivern hivernades. Hivernaran a qualsevol raconet, a tota una teula, a l'escorça d'un arbre, amb un llenyer, amb una zona, amb un pati d'una escola, a nivell urbà també hi ha infinits racons on hivernar en bones condicions, passarà l'hivern, el pròxim febrer, principis de març,
tornem al cicle.
Es tornarà. Per tant, són espècies que l'individu és la colònia i la colònia, aquest individu, viu només un any. Això que de vegades ara, quan caiguin totes les fulles de tots els arbres, veurem un niu a dalt d'un arbre, no cal que ens esverem més del compte, perquè segurament ja és un niu que ja no és actiu. Ja ha fet la seva feina, ha passat desapercebut i ara ha quedat el niu allà, però és un abandonat o com a molt hi poden haver 4 obreres que estan ja al...
Quantes obreres es poden fer al final del procés, del cicle?
Això hi ha diferents treballs que parlen de quin tamany és la població del niu. Sense voler maximitzar molt, potser podríem dir que a dins niu hi ha al voltant de 3.000, 5.000 vesp. Hi ha algun treball que et diu menys, no cal que siguem molt exagerats. Són nius molt grossos i estan plens de selecció i tampoc cal dir que totes són reines, no totes són reines. Un niu, cada un d'aquests nius que veiem genera 300 reines, clar, d'una generes ja és molt, que tampoc vol dir que totes sobrevisquin l'hivern i totes siguin prou eficients com per establir una nova colònia. Però el fet és que des del 2009 que va entrar a França, avui en dia no hi ha res que l'hagi aturat, han dit moltíssim. Per tant, eficients ho són. Són molt bones colonitzadores.
I no tenen depredadors?
No tenen depredadors. No tenen depredadors perquè si no s'hagués controlat la població.
Sí que... O no tenen suficients.
Correcte. El sistema encara no està equilibrat per mantenir aquesta població de vespes invasores a ratlla. Tenen depredadors. Hi ha l'aligot vesper que es menja nius de vespes. Catalunya no sé si tenim 3 parelles de ligot vesper, per tant, no és una mesura efectiva. Hi ha alguns nius que han trobat alguns paràsits, insectes vivint a dintre el niu. 3 nius a França, bueno, en tot cas, poden tenir paràsits que podrien afectar-les, però no les estan controlant. També s'ha dit, la ballarol, La Vallerol, que afecta molt a les abelles perquè menja abelles, també és capaç de menjar vesp. I tampoc l'està controlant perquè quan tenim el pic de vallerols aquí no és quan tenim els desenvolupats encara. Per tant, segurament els vallerols també mengen vespes asiàtics. Però la realitat ens està dient que de moment no hi ha res que les controli i s'està expectant.
No és significatiu. Has dit abans que s'estaven estenent molt per Cantàbria i per la zona Cantàbria, això, del nord de la península. Elles són d'un... La vespa asiàtica és d'origen d'un lloc més fresc.
La vespa asiàtica, clar, de vespes asiàtiques, de vespa velutina, hi ha diferents com subespècies. La que ens ha arribat aquí, que fins i tot sembla que tingui com unes preferències diferents de les zones d'on venia d'origen, és a dir, de fet, també cal remarcar que estudis genètics diuen que va venir una sola reina fecundada per 4 mascles. I inicialment van dir, això no hi ha prou de diversitat genètica per que aquesta població es pugui... Doncs això va arribar el 2009. Segurament hi deuen haver hagut algunes entrades més, però no són significatives i està molt ben establert. La població genèticament no cau, per tant, a la cornisa cantàbrica està molt ben establerta perquè el que sembla és que la vespa que tenim aquí, a la que ens ha arribat, té com unes preferències per les zones humides, amb els hàbitats temperats, no li agraden ni les zones molt fredes ni les zones molt calentes, i la cornisa cantàbrica és l'espai ideal. Molta pluja, un clima suau per culpa de l'influència de l'Atlàntic, amb molta apicultura, molts arbres caducifolis que els agraden, tot i que tampoc és un requisit, vull dir, al final, si no tenen arbres caducifolis que tenen una preferència, ho fan amb arbres fulla perenne, amb els nius, per tant, allà està molt ben establert. A Catalunya, per on va entrar? Va entrar inicialment per l'Empordà, van haver unes petites entrades també a la Vall d'Aran i es va establir de forma inicial a les comarques de Girona, a la zona de la Garrotxa, a la Selva, a zones humides i temperades de les comarques de Girona. Allà es va establir perfectament i, mica en mica, van dir, bueno, això només serà en aquestes zones perquè l'hàbitat és l'hàbitat adequat. Però al final, com que és depenent de l'aigua, elles han anat trobant els espais dependents de l'aigua. I de sequera, per molta sequera que haguem tingut, per exemple, aquests 2 anys, sempre hi ha basses agrícoles plenes i sempre hi ha piscines plenes i sempre hi ha fonts que regalimen una mica. Per tant, ella, tot i que a la plana de Lleida o a la zona de Tarragona, que dius és una zona molt més seca, molt més àrida, que Garrotxa, amb aigua disponible, si busques en troba. I per això ha acabat establint-se, per això tota la façana litoral està perfectament establerta, tot el Prepirineu, tot el Pirineu es troba, i fins i tot la plana de Lleida, que no semblaria una zona molt adequada perquè és una zona molt àrida, com que hi ha tants de cultius a regadiu actualment, malgrat la calor, que no li agrada la calor de l'estiu, sempre sap trobar ella, ara que es parla d'aquest tema, refugis climàtics que li permeten ir a zones de la Segarra, a zones de la plana de Lleida, on no n'hi havien hagut fins ara. Aquest any comencen a saltar alarmes de ja la tenim aquí, fem, es menja les abelles, ja la tenim aquí, que tenim un niu al pati de l'escola. Bueno, el que ha anat passant des del seu inici també val a dir que ara, com a notícia dolenta, si teníem una vespa que li agradava les zones humides i temperades, ens en acaba d'arribar una altra, Vespa orientalis, que li agrada les zones seques i calentes. Per tant, d'espècies invasores n'aniran vinguent i el que hem de fer nosaltres és aprendre a conviure amb els nouvinguts, perquè al final són nouvinguts i la globalització que entenem també amb les persones també l'hem d'entendre.
Com es pot combatre la velutina de la vespa, l'altra asiàtica? Ja en parlarem quan sigui el moment, però seguim amb la velutina?
La vespa asiàtica, com que inicialment quan va entrar va començar a afectar l'apicultura, els apicultors van ser els primers en reaccionar en buscar solucions. No va ser fins més tard que també es va veure que creava per les persones, que es va veure la necessitat de fer controls a nivell urbà o periurbà. I al principi, doncs, s'anava una mica poc guiat. Tothom buscava la solució màgica per eliminar-la. I van dir, farem trampes i capturarem reines. I si capturem les reines, doncs ja està, no es desenvoluparan i
s'ha acabat el problema.
I tothom es va posar a fer trampes de qualsevol manera. Ampolla capgirada, puc fer una trampa. I allò anava més bé o anava més malament. Faré el suc jo mateix sense entendre ben bé quin és, com funciona. I llavors capturaven reines de vespa velutina i moltes altres coses perquè la trampa no tenia els passos selectius per les espècies d'interessa i el suc no feia que actués com una trampa selectiva. Després van dir, ostres, això no funciona, i es van els apicultors inventar altres mètodes. Construirem una espècie d'arpes, n'hi diuen arpes elèctriques, són fills com electricats, estó elèctric, que quan toqui una vespa s'electrificarà i caurà en un petit espai amb una mica d'aigua i allà s'ofegarà. Bueno, tots els apicultors van començar a fer amb
arpes.
Arpes elèctriques. I sí, el que passa que les arpes elèctriques actuen no amb les reines, que n'hi ha molt poquetes, de fet, actuen quan hi ha obreres que estan atacant. Per tant, actuen en un altre moment. Dels... I tampoc van dir, les arpes serà la solució, i no va ser la solució. Llavors van dir, ostres, això de les arpes no acaba de funcionar. I es van inventar una cosa que en diuen els morrions,
sí,
que és com una petita separació que evita que la vespa s'apropi tant a la caixa d'abelles i les abelles tenen més oportunitats encara de sortir a treballar i no quedar-se dintre tancadetes fins que moren de gana. Els morrions són molt efectius i no va acabar de funcionar bé. I ara, actualment, molts apicultors estan utilitzant unes trampes xules fetes per una persona que es diu Koldo Velasco, espècie de cilindres, de malla, que condueix les vespes enllà, queden atrapades, n'atrapa moltes. Hi ha hagut diferents indicacions, n'hi ha algunes que funcionen molt bé. I actuen molt bé, també, quan ja comença a haver molta pressió de vespa. Si tens molta pressió de vespa, són trampes que funcionen, que capturen moltes vespes. I això sembla que funciona. Però necessites uns apiaris peculiars, totes les caixes molt agrupades.
En línia?
Són en línia, sí. Són unes estructures grosses, no hi pot haver vegetació que creixi allà a prop. Vull dir, tot necessita un manteniment. I tot i així, amb les trampes Koldo, sembla que les abelles treballen, però tampoc estem controlant la vespa asiàtica. Des del món del control de plagues van dir, ostres, l'única forma de controlar les vespes és eliminar nius. I això, si eliminem els nius, doncs tallarem el cicle i ja està. Oli amb un llum, ja ho tindrem solució. I des del 2009 fins ara estem eliminant nius i la vespa asiàtica cada any avança entre 50 i 80 quilòmetres. Per tant, eliminar nius és una cosa molt interessant, especialment quan hi ha risc per les persones o especialment quan tens un molt pròxim a un apiari. Però hem de ser realistes, no som capaços de trobar tots els nius. Hi ha molts nius que passen. I aquí també entra una idea del món del control de plagues, que és la gestió integral d'una plaga. Ningú pensaria que per posar una trampa de ratolins controlarem la població mundial de ratolins, que això és una evidència que cau pel seu propi pes. Però amb les vespa, doncs ens hem perdut una mica. I com que no tenim una solució màgica, la solució que hi ha per controlar aquesta plaga és fer una gestió integral de tot el cicle. Reduir reines té sentit perquè fas que en una zona on hi ha un risc perquè tens un apiari o perquè és una zona sensible per la població, escola, un parc públic, doncs allà redueixes la possibilitat de que s'estableixi un niu de forma pròxima, amb un radi de 400-500 metres. Doncs si això ho aconseguim, en aquell pati d'aquella escola, en aquell xiprer no hi haurà un niu i aquell pilotasso no activarà la senyal d'alarma. Perfecte. Si seguim en el cicle, doncs quan aquests nius encara no estan ben desenvolupats, si capturem aquesta cort que acompanyava la reina, doncs si poden subministrar menys recursos a la reina, hi ha un desabastiment. Doncs si hi ha un desabastiment, aquests nius no tiraran endavant. Per tant, quan els nius s'estan desenvolupant, també és una bona idea actuar en els nius. Tot i que es capturin poques vespes, percentualment la incidència és més alta. I quan els nius ja estan ben més desenvolupats, doncs hi ha mesures de xoc, després quan parlem de projectes que estem fent europeus de buscar eines innovadores, utilitzant la pròpia vespa com a vector per...
Parlem-ne ara.
Per atacar els nius, o trampes com les Koldo, o les arpes, o... Per tant, la solució passa per una gestió integral.
Explica'ns aquest projecte innovador que estàs conduint.
Nosaltres som els responsables d'un projecte europeu que estem fent entre Catalunya i Astúries. És un projecte que busca utilitzar les vespes, com que no sabem trobar els nius, però les vespes resulta que sí que saben trobar els nius, utilitzar-les elles mateixes com a vectors perquè elles trobin el seu niu i portin alguna cosa que pugui afectar el desenvolupament del niu. Això portem molts anys amb un equip multidisciplinar que té a veure amb la ciència, té a veure amb l'apicultura, té a veure amb la gestió de plagues, per buscar què és el que i com es pot portar, les vespes ens poden portar alguna cosa al niu que afecti el seu... Aquesta cosa què són? Això tampoc ens ho hem inventat nosaltres. Això inicialment és un mètode que es deia el mètode coreano, perquè a Corea feien una cosa semblant. I posaven biocides, i posaven insecticida en pols a l'abdomen de la vespa. Al principi això no anava massa bé, era difícil, s'havien de manipular, ho hem anat provant, i com que també ens agrada el medi ambient i fer les coses de forma racional, tampoc ens agrada utilitzar biocides si no fa falta, i en el projecte aquest estem utilitzant biocida d'ampli espectre per veure quin efecte té. Estem utilitzant insecticides específics d'insectes, és a dir, hi hagués un ocellet que es menja aquella vespa, no li agafaria un mal de panxa, tot i que amb el biocida d'ampli espectre tampoc li faria perquè la dosi és tan baixa. I també estem utilitzant des de ja fa anys un Fong, entomopatogen, una gran paraula. Fong, ho entenem, i entomopatogen vol dir que és una malaltia dels insectes. És un fong que ataca els insectes perquè els posa malalt. Doncs el que agafem són vesp, els hi apliquem una miqueta d'aquest fong i les deixem anar i elles troben el seu niu. I aquest niu o es mora perquè entre elles es passen el menjar i es passen aquest fong unes a les altres i s'infecten unes a les altres, o deixen de desenvolupar-se. No busquem realment eliminar el niu. El que volem és que no es desenvolupi i es torni una bola. I sabem que eliminar-la 100% no puc. En aquest projecte doncs, estem buscant com integrar mesures com aquestes que són innovadores, que són diferents, que utilitzes productes, en tot el que és la gestió integral de la plaga, perquè sabem que no trobarem la solució màgica. Per tant, és important fer captura de reines en un sentit d'una forma concreta, és important capturar obreres en un sentit amb una forma concreta, la utilització de les vesps com a vector per atacar els nius és una idea molt interessant i funciona a Catalunya, funciona a Astúries, funciona a Galícia, funciona al País Basc, funciona a França, per tant és una idea també interessant. I a final d'any, si la cosa no s'ha pogut controlar i hi ha encara una població descontrolada, doncs fer mesures de xoc, aplicar en el cas de piari trampes d'aquestes o utilitzar no mètodes biològics, no mètodes de xoc químic que pugui evitar molt.
Però aquest mètode que expliques tu de posar el fong entomopatogen a la vespa velutina, ho fas perquè pots agafar la vespa, com has dit, que era d'un torrona, la pintes.
Sí, les capturem vives.
A prop dels apiaris.
A prop dels apiaris. També ho hem provat en zones urbanes i també fa bé. Les capturem vives amb unes trampes que les mantenen vives. Aquestes que tens vives les pots tractar i les pots alliberar. També cal dir que això ho fem perquè és a nivell experimental, amb uns permisos a nivell experimental actualment. I per això és una mesura innovadora, perquè no és una mesura que encara estigui autoritzada.
Això anava a dir, no ho pot fer tothom.
No, això és a nivell experimental. I portem temps, la Generalitat de Catalunya amb el Departament de Territori ha fet una prova pilot al Tos, ara ho estem fent en l'àmbit de dues comunitats amb paràmetres dentals diferents. La idea és aportar suficients dades per demostrar, una, que això no té efecte sobre les abelles, que no hi ha transferència cap al medi natural i que es manté la població. Això a nivell experimental està molt bé, però a dia d'avui la pregunta, què podem fer? I el que podem fer és la gestió integrada, tant sigui en l'àmbit apícola com en l'àmbit urbà, que també té un interès per reduir la probabilitat de tenir nius en zones.
Aquí volia arribar el projecte fet amb Ciència Ciutadana a Vallvidrera. Què ens pots explicar d'aquest projecte?
Aquest projecte és molt xulo. És realment un... Nosaltres, amb tot el protocol aquest que hem anat desenvolupant, en algun moment vam desenvolupar un protocol de gestió integral de vespa asiàtica en entorns urbans. I, com que us deia abans, hi ha una pota del nostre equip que és la ciència, una altra pota que és l'apicultura i la vespa asiàtica, entenent, i una tercera pota que és el control de plagues, doncs desenvolupem un mètode de gestió integral. I aquest mètode es va començar a aplicar en diferents espais. Ja des de fa anys, primer vam estar uns quants anys fent uns proves pilots i assajos per verificar que funcionava, i quan vam veure que funcionava el vam començar a aplicar. I l'any passat, tot d'una, ve una gent amb molt d'entusiasme i una gran rialla que diuen, escolta, estem preocupats per la vespa asiàtica. Som un col·lectiu, van venir amb una xerrada, que parlàvem de vespa asiàtiques i de mesures innovadores de control de la vespa. Nosaltres no tenim apiaris, no som apicultors, però estem preocupats per la vespa. Era un col·lectiu que es diu La Drecera, que està, el seu àmbit d'acció és
Sarrià-Vallvidrera,
i des de la ciutadania, des de la base de la societat, havia sorgit la preocupació de la vespa asiàtica. Ells volien controlar la vespa asiàtica i, de fet, fins aquí això tampoc era nou, perquè hi ha molta gent que ha sentit a parlar de la vespa asiàtica i vol fer alguna cosa. I això sí que va ser nou i realment aquí té un valor, això, incalculable, perquè van dir, nosaltres volem fer alguna cosa, però no volem fer alguna cosa sense saber què fem. I, per tant, t'hem vingut a veure, t'hem vingut a trobar i volem que ens expliquis com fer-ho. Nosaltres tenim experiència en l'àmbit de l'apicultura i també teníem experiència en l'àmbit de la gestió de la vespa asiàtica en el sentit del control integral. I primer van dir, és que havíem pensat de fer les trampes, però no ho veiem massa clar. I no ho veien gens clar, perquè realment sabien que hi havia d'haver una altra visió i una altra forma de treball. I nosaltres el que vam fer, vam dir, bueno, doncs nosaltres us acompanyarem en la vostra gestió integral de la vespa asiàtica. I ho farem amb les mesures que estan permeses, és a dir, no podem posar aquestes mesures experimentals perquè això no forma part de... Però, tot i així, sabem que us podem ajudar acompanyant-vos. I aquí hi ha el valor. No és un ajuntament que està fent un control municipal de la vespa asiàtica, que això té un gran valor perquè no tots els ajuntaments ho tenen clar i hi ha moltes situacions de vegades de risc que es generen perquè per desallotjament. Aquí el valor és que era un grup de voluntaris, un grup de gent que volien fer coses de forma tutoritzada, guiada, acompanyada en la vespa asiàtica i els vam dir, mireu, lo de les trampes està bé i es pot fer si tenim un permís. Lo de les trampes està bé i es pot fer i té sentit, no si posem trampes aïllades, sinó que posem agrupacions de trampes perquè sabem que actuen de forma sinèrgica i només pensem en un àmbit d'acció d'uns 400-500 metres de radi. Més enllà d'això, aquestes trampes no tenen cap mena d'afecció. I només té sentit si muntem diverses estacions de control, diversos agrupaments de trampes, prou pròximes unes de les altres, que estiguin en un hàbitat i en una zona de pas adequada per les vespes i que cada estació actuï de forma sinèrgica una amb la que ve enllà. Per tant, si les vespes d'aquesta estació no han caigut a la trampa o no s'han sentit atretes per la trampa, la de més enllà les atraurà.
Perquè elles fan rutes.
Elles fan rutes perquè, com les abelles, elles busquen el recurs més fàcil. I si tu tens un niu i el recurs més fàcil ara mateix és un contenidor, doncs totes s'avisen i tenen comunicació entre elles i totes van dirigides al contenidor. I per on volen? Volen per on és més senzill. Per tant, si tu et pares a mirar per on vola una vespa asiàtica, vola pels espais oberts, no vola per entre les branques dels arbres, vola pels camins, vola per les avingudes, vola per els rius que generen un espai obert. Per tant, no estan homogèniament distribuïdes, tot i que les podem trobar tot arreu. Elles, igual que nosaltres amb els cotxes, no conduïm per tot arreu, conduïm per on ens és més fàcil conduir. Doncs elles van a buscar el recurs més fàcil i circulen per la zona que més directa i més fàcil. Bueno, el col·lectiu aquest de la drecera doncs van muntar un equip de voluntaris, no em voldria equivocar, però crec que són més de 60 voluntaris actuant amb 10 estacions de control, posant un conjunt de 15 trampes en cada una d'aquestes estacions de control i fent una renovació de l'atraient cada 15 dies i recuperant totes les captures que fan aquestes estacions de control. I nosaltres els vam dir, no s'hi val només a dir que posem trampes i que ja funciona i que hem solucionat el món, perquè una, pot no funcionar i pot funcionar. I només ho sabrem si sabem què capturem. Per tant, es tracta de recollir les captures.
Les que han caigut en aquest atraient.
I comptar-les. I també els vam dir, i no s'hi val que cadascú compti de la seva manera, perquè imagineu-vos, 60 persones comptant sota 60 criteris, no vol dir que comptéssim malament, vol dir que tothom tindríem un petit biaix. I una cosa és quan compta un equip de persones molt petitó, que estan com equilibrades, o estan fins i tot contrastades, a veure si un en compta més o en compta menys, amb aquesta diversitat. Si voleu que fem això, hem de tenir un control i hem de saber què passa. I això s'ha fet des de l'entitat aquesta del Bufalvent, que estem fent aquests projectes innovadors de gestió de vespa asiàtica, i des d'aquesta empresa de control de plagues, que el que ha fet és ser que els hi ha proporcionat les trampes, els atraients adequats, ha recuperat les mostres que recollien i ha fet els comptatges tots sota el mateix criteri. Hi ha biaix, evidentment que hi ha biaix, perquè tots els observadors tenim biaix, però tenim clar que és un únic biaix i tenim clar quina és la pressió de vespa asiàtica que hem dit a cada una de les...
I quins són els resultats del recompte?
Clar, els resultats del recompte, jo podria dir, hem capturat més de 10.000 vespes asiàtiques. Oh, 10.000 són moltes. Si mirem a les notícies, a qualsevol mitjà, és que aquestes han capturat no sé quantes vespes a no sé quin poble. Bueno, doncs a Vallvidrera se n'han capturat moltes, moltíssimes. Però aquest no és el valor, el número no és el valor de la feina feta, sinó que és mirar estació per estació i veure quina relació hi havia entre les captures de primavera, entre aquelles reines que emergien, que sortien de la hibernació, amb les captures de tardor. Aquest grup de voluntaris ha fet tot un sistema de trampeig a la primavera, fins al juny, pràcticament, i al setembre ha tornat a començar. L'agost, que hi ha molt poques captures en parat, i hem mirat a la tardor quines captures hi ha. I el que hem mirat és la relació que hi ha de captures primaverals amb l'abundància de vespes a la tardor, que lògicament a la tardor és quan els nius estan ben desenvolupats i és on hauríem de trobar una abundància infinita de vespes. Sorpresa, nosaltres quan els vam dir inicialment, els vam dir, bueno, només amb trampeig, les nostres dades de tot un seguit d'anys indiquen que només amb trampeig aconseguiríem controlar al voltant entre un 40 i un 50% dels casos. En el cas de Vallvidrera, i no és per dir, hem controlat el 100% dels casos, totes les estacions amb la població de tardor que hauríem de trobar molt més abundant, sí que en trobem alguns casos que és més abundant, però potser és un terç més que el número número de vespes que capturàvem a la primavera. Per tant, no hi ha hagut cap estació que se'ns hagi descontrolat. Això és un gran èxit perquè vol dir una regularitat i una efectivitat molt bona i també tot el recull d'uns atraients molt selectius, unes trampes que estan molt ben pensades. I hi ha diverses estacions d'aquestes 10, però n'hi ha 4 ben bones, que no només és que no s'hagi descontrolat la població a la tardor, és que hem capturat molta menys població a la tardor que no pas a la primavera. Per tant, això és un èxit. I aquí podríem tirar coets i dir que som els millors i hem solucionat la vespa asiàtica, i no és veritat. El que hem aconseguit és, en aquestes estacions, en aquests àmbits de 500 metres de diàmetre al voltant de l'estació, hem reduït la presència de nius secundaris. Hem reduït el risc per les persones, que és el que buscàvem. Que segur que en sortirà algun, seguríssim, però si els haguéssim deixat desenvolupar, haguéssim trobat una població molt més.
I no hi ha caigut cap altra bestiola que no sigui la vespa asiàtica, que era l'objectiu?
Sí, en cauen d'altres. Les trampes que utilitzem són selectives, en el sentit de que tenen una entrada amb un diàmetre que ja és específic perquè no deixi entrar insectes grans. Sí que en deixen entrar de més petits, però el líquid que posem, d'alguna manera, fa que el que no és capaç de seleccionar l'entrada de la trampa, ho selecciona l'atraient, que és un líquid que tots els líquids comercials, no, en aquest cas sí que l'hem desenvolupat en base del producte que estem fent, és un líquid que no només té una base dolça de glúcids, que és el que busquen les vespes, sinó que també és proteica, perquè d'aquesta manera les vespes busquen font de glúcids, font d'energia i font de proteïnes per generar. Per tant, tenen aquest doble...
I perquè són carnívores.
Són carnívores quan han de fer créixer la població i mengen nèctar quan s'han d'alimentar elles mateixes. Sí? Moltes vegades, quan estan fent créixer la població, duren proteïnes, abelles, mosques, altres insectes, les donen d'alimentar a les larves que tenen a dintre el niu i la larva fa un petit exudat dolç, és a dir, li dona una recompensa a la vespa per haver-la alimentat.
Fortíssim.
Sí, realment tenen molt xul, molt complexa. Les hem controlat a nivell local, hem reduït la presència de nius, hem reduït la pressió. Tampoc ho podem dir, perquè no podem dir quants nius no hi han. Però sí que el que podem dir és que hem trobat molta menys pressió de l'esperada. Amb estacions que tenim de control, on no tenim tantes trampes, on són molt més aïllades, la població comença a disparar-se, i el desequilibri que hi ha entre les vespes capturades a la primavera i els individus capturats a la tardor és molt gran. Doncs aquí no. Aquí o les hem mantingut a ratlla, que és molt bona notícia, o fins i tot hem reduït les captures, que és una notícia excel·lent. Que amb això hem controlat les vespes asiàtiques de Collserola? No. Hem controlat les vespes asiàtiques a nivell local a les 10 estacions de control, que de fet eren unes zones altpoblades, eren unes zones adequades per la vespa asiàtica. De fet, això té un sentit per les persones, no per la plaga.
Llavors, s'hauria de seguir o no s'ha de seguir un projecte d'aquestes maneres? O es pot ampliar altres, explicar com s'ha fet perquè ho implementin altres poblacions?
Això és el dolent, això és les notícies dolent. Controlar aquest any la vespa asiàtica, com que és un organisme anual, no implica que l'any que ve no n'hi hagi. Per tant, de la mateixa manera que controlem el mosquit tigre, que controlem les paneroles, que controlem les xinxes quan hi ha zones de Barcelona que tenen... Doncs això, si volem estar lliures del risc de la vespa asiàtica, hem de seguir controlant la vespa. I no hem de fer-ho com una cosa extraordinària que estem fent la vespa asiàtica. És una espècie nova, és una espècie que suposa un risc i s'ha de controlar en uns casos concrets. Cal anar a posar estacions de control perdudes en llocs on no. Cal rumiar quins són els llocs que pot posar un risc i quins llocs són interessants per reduir aquest. I allà, de forma natural, hem de posar estacions de vespa asiàtica sense cap problema. És que les trampes capturen altres coses, que deies. Sí, les trampes, i cada vegada hi ha trampes més afinades, hi ha trampes amb capes, hi ha trampes de captura en viu, i cada any anem millorant una miqueta nosaltres també les trampes, i hi ha moltes ofertes. Hi ha una captura accidental. Aquesta captura accidental són mosques domèstiques, mosques descomponedores, mosques amb que aquestes no ens preocupen. Jo treballo en una entitat ambiental i hauria d'estar preocupat per la biodiversitat, però no ens preocupen les mosques en el sentit de que fins i tot crien a dintre les trampes. Per tant, estem capturant les mosques que estem criant a dintre les trampes. I el tàxon dípters, hi ha mosques que tenen cicles que duren una setmana. Per tant, si miréssim el número de mosques que hi ha en el medi natural, per molt que capturem moltíssimes mosques, és insignificant, és irrisori. Altres captures que fem?
Les arnes, per exemple?
Les arnes i algunes altres vespes. Aquestes són les dues captures que tenim. Arnes, hi ha algun moment, en algun cicle d'una arna, que fan emergències massives de les art. I en aquest moment, en algunes trampes, en algun moment, tenim captures altes d'art. Perquè hi ha arnes petitones. Moltes de les que capturem també és una espècie, que no és una espècie ja de la cuca peluda del suro, és una espècie que també és una plaga. Però encara que no fos aquestes, la biologia de les arnes fa que en algun moment puntual fan emergències...
Un bloom
totalment massiva. Hi ha milers i milers d'arnes volant. No ens en donem compte perquè volen a la nit, però n'hi ha moltíssimes. I les arnes, l'individu, és cada una de les arnes que està buscant la seva parella. En el cas de les vespes, l'individu és tota la colònia. D'arnes n'hi poden haver centenars de milions i de vespes en tindrem entre 4 i 20 colònies per quilòmetre quadrat. Per tant, per moltes arnes que agafem, no estem incidint a la població d'arnes. Tampoc cal que per 15 trampes que tenim perdudes en un racó no preocupem. En canvi, a les vespes sí. A les vespes sí que, com que hi ha un número d'individus molt baix, sí que estem tinguent una afectació proporcional més. I també capturem altres vespes, especialment la vespa d'olla germànica, que és aquesta que us deia que ens molesta quan fem una barbacoa. Si això ho féssim en un àmbit natural, doncs sí que estaríem preocupats en el sentit de que les vespes tenen una funció en l'ecosistema. Les vespes són depredadors i ens ajuden a controlar plagues i tenen el seu paper. Si ho fem en un àmbit urbà, pensant per les persones, no ens preocupa tant perquè també en moltes poblacions està fent control de vespes autòctones perquè generen problemes. Si anem a qualsevol bar, a qualsevol piscina a l'estiu, veurem trampetes de vespes perquè molt. Per tant, en aquest sentit no ens preocuparia i tampoc ens preocupa perquè l'abundància d'aquestes espècies és tan alta que no estem actuant contra 4, 10, 15, 20 nius, sinó que hi ha molts. Per tant, percentualment, tot i que també hi ha captures, la incidència que podem fer és...
Per acabar, perquè se'ns acaba el temps, Xavier, quin missatge voldries fer arribar a qui ens escolta sobre la importància d'actuar col·lectivament contra la vespa o quin missatge vols transmetre? Vaja.
Bona pregunta, és una molt bona pregunta. No cal que ens estressem més del compte per la vespa asiàtica. La vespa asiàtica no és el dimoni dels pastorets. L'únic que hem de saber que sí que té un risc. Té un risc per les persones i hem de saber com controlar-lo. Com a societat ens hem d'organitzar per contra la vespa asiàtica. Evidentment, igual que ens organitzem contra qualsevol altra plaga. La iniciativa de la Drecera, de Vallvidrera i Sarrià és exemplar. És una organització des de la societat per fer una cosa ben feta, organitzada, pensada, amb un pla i amb una forma d'avaluar-ho. Això és extraordinari. Més enllà d'iniciatives locals que puguin sorgir així, també ens hem d'organitzar com a societat, com a municipis que posen recursos per controlar una nova plaga, com a administració de la Generalitat que es preocupa per les plagues, no només que afecten a la ramaderia, en aquest cas, sinó a les persones. Ens hem d'anar adaptant nosaltres també a el que va vinguent i tot destaca.
Doncs hem arribat al final, Xavier Munill. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, perquè, en definitiva, hem d'aprendre això, conviure, com has dit tu, no? I portar alguna vigilància i el control de la vespa es continuï expandint en la mesura del possible. Doncs, els oients, us esperem d'aquí a 2 setmanes amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVox, sabeu que du 2 os, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra, a la taula de so, i Cristina Junyent, qui us parla. Adeu! I fins aquí Fenòmens Natural, programa de ciència Ràdio Ferrol.